Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya. www.istocat.com.
Es tracta de Jordi Bilbeny, que ens parlarà de Cristòfor Colom. Però, primerament, quatre pinzellades sobre aquest aranyenc, que ja el coneixeu, però per si hi ha algú que s'hagi incorporat, que no hagi escoltat les prèvies sessions amb ell, doncs direm que va néixer en Arenys de Mar, 4 d'octubre del 61. És licenciat en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona i ha estudiat també Història Moderna, però que ara és un doctorant, ja que per motius que no venen al cas, llevat que ell els vulgui explicar, va deixar els estudis. Ha estat deixeble de Fèlix Cucurull, és membre de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, que dona suport a les investigadors de la història de Catalunya com Jordi Bilbeny i altres, i a més d'investigadors, professor de català i ha ensenyat la nostra llengua en molts centres, entre els quals la presó de dones de Batràs, que és on exerceix actualment la seva docència. A més de conferenciant, dijous 17 d'aquest mes, que ja s'acaba, va fer una conferència al Centre Comarcal Lleidatà titulada Cristòfor Colom i la revisió de la història, amb molt d'èxit, i precisament al mateix centre, diumenge 11 de desembre, es projectarà el documental que es va estrenar al Cinema Verde de Gràcia, titulat L'apropiació del descobriment d'Amèrica, una conspiració d'estat, dirigit pel cineasta David Grau i que es basa el llibre de Jordi Bilbeny, La falsificació de la descoberta catalana d'Amèrica del 98. I l'entrada al centre lleidatà, en lloc de la Gran Via, serà, que serà lliure, sense pagar ni 5. La sessió començarà a les 6 de la tarda i, com hem dit, s'entrarà per l'hotel Condestable i s'ha de baixar al primer pis. Aquest hotel està a la ronda de la universitat número 1. I el nostre col·laborador en aquesta ocasió comentarà el documental un cop projectat i haurà col·loqui. I es vendran també els seus llibres. I altres llibres d'en Jordi són Brevíssima relació de la destrucció de la història, La descoberta d'Amèrica, Una reflexió sobre la manipulació de la història. També és poeta i té publicat 4 reculls poètics. Va publicar també un diccionari pornogràfic en clau d'humor i a part d'un munt d'articles en tota mena de revistes i en alguns diaris sobre aspectes molt diversos de la catalanitat, de la descoberta d'Amèrica i la seva adulteració per la censura espanyola. I està a favor de la independència de Catalunya i té precisament un poema titulat Cant a la independència i forma part de la taula permanent del moviment aranyenc per l'autodeterminació. I ho deixem així perquè altrament no podrem escoltar el que es dirà Jordi Bilbeny sobre Cristòfor Colom. Hola, com estàs?
Hola,
hola,
bona
Jordi.
Tarda.
Bona tarda.
Quantes coses que has explicat.
Oh, perquè és que tu, i encara he parat, perquè si no, ja hauríem de plegar.
Sí, estic per una mica tapat, ho notes, no? Que faig
sí,
una mica
doncs jo també estic encostipada amb tos, i la gola, i els ulls, i tot el que vulguis, i una mica més.
Doncs estem així, una mica tapats.
No, els genis ens passen aquestes coses.
Sí, perquè però jo no vaig sortir d'una llàntia meravellosa, eh?
Ah, no?
No, jo vaig sortir de sota una alzina.
Vaja, doncs jo em sembla que vaig sortir normal, però després em vaig anar fent, autocreant això. Però bé, deixem-ho. Escolta, abans de continuar, m'agradaria comentar un moment l'article de la Pilar Rahola,
sí,
que sota el títol molt contundent de la Catalunya Masella, va escriure l'avui de dijous 24 de novembre, on parla del 5è simposi sobre la descoberta catalana d'Amèrica, que va organitzar l'Ajuntament d'Arenys de Munt.
Sí, juntament amb la Fundació d'Estudis Històrics.
Sí, però enhorabona per aquest simposi, perquè realment és un triomf per a les teves tesis que tot un ajuntament s'impliqui en la catalanitat de Colom. No?
Bé, doncs sí.
Es podries fer 5 cèntims d'euro del que
sí,
va passar.
Sí, és el 5è any que organitzem aquest simposi. L'hem anat organitzant amb d'altres poblacions de Catalunya fins que els ajuntaments se'n cansaven. Per exemple, a Pals l'hem fet durant un parell d'anys, Arenys de Mar un any, a Torroella de Montgrí hem fet mini-simposis, però es veu que Arenys de Mar és el lloc on tenen més paciència. Cada any ens van destinant una petita partida de diners, ens deixen un espai i posen algú també a l'Ajuntament perquè estigui per l'organització d'això. Quan jo el vaig emprenyar, doncs es posa en contacte amb els ponents, fan la propaganda, preparen la sala, totes aquestes coses,
no? Està molt bé.
I aquest any doncs ha sigut el 5è i bé, i la Pilar Rahola vam convidar a tancar el simposi.
Sí.
I fruit d'això, de les lectures que ha fet, de les ponències, dels meus llibres que ja fa anys que segueix,
sí, sí.
Doncs va sortir aquest article l'avui en què deixava una mica els nostres intel·lectuals i les nostres institucions per no posar-se de ple a destapar això, no?
Sí, i arran de l'article de la Piela Rahola ha hagut alguna reacció?
Doncs sí, almenys una, sí? una és un professor de la universitat, no sé si Ramon Llull o Pompeu Fabra, potser, jo diria que Pompeu Fabra, que em va escriure dient que si necessitava alguna cosa, que ell era allà a disposició, que s'havia llegit els meus llibres i que ja era hora que féssim alguna cosa.
Caram, això sí que és genial.
Sí, a veure, el que passa és que de professors d'aquests ja n'hi han hagut uns quants, no?, que s'han ofert, i a l'hora de la veritat, a l'hora de posar-s'hi de debò, doncs la cosa ha quedat en no res, eh? Mm. Però almenys sí que s'ha destapat alguna cosa més i a veure si això ho podem estirar, a veure què passa.
A veure, i després al simposi sobre Colom Arenys de Munt hi vau convidar altres periodistes?
Sí, generalment convidem a tota la premsa de Catalunya, de revistes, diaris, revistoies, premsa comarcal, premsa local, i bàsicament els únics que han contestat, com la majoria de vegades, és el Punt. Es van posar en contacte amb nosaltres i amb l'intenció de fer un petit resum d'aquestes ponències, que eren 13, i poder fer un petit especial de cara al gener.
Ah, està bé.
Hem de pensar que a partir de l'1 de gener s'escaurà el 5è centenari de la mort d'en Colom, i nosaltres volem, des de la Fundació, fer que l'any que ve sigui l'any Colom, no? L'any
del
5è centenari de la seva mort, i aprofita això doncs, per fer, diguem, una gran embestida, un gran atac, no? Atac en tots els fronts.
Sí, sí, doncs està molt bé, no?
A veure
si els polítics i les universitats i tot això s'impliquen, perquè la Pilar també protesta per això que està també el centenari
està
la Caterina Albert del llibre.
Sí, és un país en què li falta creure una mica en ell mateix, sempre anem que si el Real Madrid, que si els àrbits, que si el boicot, i en lloc de gastar tantes energies a queixar-nos, en dediquéssim la meitat a creure en nosaltres, doncs segurament ja seríem mig lliures, eh?
Ja.
Però el pluriqueig és un esport molt, és un esport molt general.
Sí, ja. Però jo penso que ara, amb tots els atacs que rebem, em sembla que la gent comença a reaccionar una mica.
Sí, però ja és trist, no tenis de reaccionar perquè t'ataquen.
Sí, que és trist, però més val així que no.
És una forma de vida. Jo, la meva vida és una reacció contra l'esclavatge, el genocidi i l'extermini ètnic i cultural. Aleshores, jo no sé com... No es veu si és a l'ordre del dia.
Sí, però és que com...
És a l'ordre del dia. Si necessites que et tallin un dit o que et tallin una orella per dir ai, que ens ataquen, la situació és que gairebé semblarem extremadament.
És dramàtica.
Sí, no?
Sí, bé, perquè som un poble adormit. Que no...
Això, estem hipnotitzat, més que adormit.
Sí.
Perquè mira, adormit encara et...
Pots despertar.
Sí, et despert, però hipnotitzat i estàs com despert, sí. No? Estàs com despert, sí. Però no.
Però potser tenim la síndrome d'Estocolm. La síndrome
d'Estocolm. Segur que la tenim, però esclar, tampoc s'ha improvisat, són molts anys.
Sí.
Són molts anys de conviure segrestats. Arriba un moment que no te n'adones ni que hi ha un segrest, no?
No. Però com és que hi ha altres persones que sí que ens n'adonem?
Bé, suposo perquè ho hem enfocat l'atenció cap a aquest aspecte. Jo segurament que si et diguessin un químic que estem treballant en alguna cosa de l'àtom, la majoria de gent no ho sabria, no? I ho sabria la comunitat química o científica. Amb nosaltres cal una atenció especial per adonar-se de la realitat immediata. Igual, cal una atenció especial. I si no posem aquesta atenció en aquests fets, doncs no ens n'adonem. Doncs jo ho veig igual que un experiment. No? Per més que la comunitat científica tingui clar una sèrie de coses, si això no s'aprofundeix socialment, si aquests coneixements no es donen a conèixer i es fa partícip a la nostra ciutadania des dels mitjans de comunicació i se li dona un èmfasi especial, doncs això no arriba mai a la ciutadania. I mentre aquí només parlem de les coses que interessen per continuar-nos tenint hipnotitzats, doncs això no avançarem, no
rutlla, no.
Però està bé, no? Franco ja ho va dir, que l'he dejado atado y bien atado.
Sí, no, i tant, però ara nosaltres ho hem de desatar, no?
Sí, el que passa que per deslligar-ho hem de fer servir la mateixa corda també, sovint, saps?
O sigui,
aquests nusos són d'una mateixa corda.
Sí.
I estan fets amb unes normes de joc. I hi ha uns vigilants que vigilen les normes. O sigui, que ho hem de deslligar, però és una mica complexa perquè estem en el mateix camp, amb les mateixes normes, amb els mateixos àrbits, amb les mateixes cordes i els mateixos nusos, no? I és una mica complicat.
Sí, doncs ara veurem...
Hem de fer-ne conscients, almenys, que això
sí,
és així.
Sí, sí. No, el que s'ha de fer és molt de soroll, perquè l'any del centenari de mort de Colom,
sí,
doncs sigui un any que arribi a tot arreu, no?
Espero que
no
sí.
No com el de la pobra Caterina Albert, que no en parla ningú.
Bé, doncs això imagina't, no? És clar, és comprensible, perquè sigui en Colom, que és un personatge, el català més universal que tenim en tota la història, en tota la història del nostre país. Ja primer ens pensem que ja és estranger, imagina't, doncs, d'una escriptora, dona, de fa un segle, que va escriure unes coses que no s'ensenyen a la majoria d'escoles, com la Pilar Rahola deia, no és lectura
sí,
obligada.
No, va fer un article molt maco.
Doncs és més, és normal que no sigui d'atenció col·lectiva, no? Però,
sí,
doncs, el que sí que hem de recuperar és aquest estat d'alerta col·lectiu i d'estar atents amb l'adulteració del nostre passat i no voler que amb la nostra incompetència o la nostra peresa o la nostra ingenuïtat serveixi
o
por, sí, hi ha una mica de tot, que serveixi com a complicitat per no fer res.
Bé, anem a Colom?
Bé, no n'hem deixat de parlar d'alguna manera o altra, no
ja.
N'hem deixat de parlar, però sí,
però
si
jo
vols,
tinc una pregunta,
alguna pregunta
sí,
molt
perquè
concreta.
Del llibre aquest, que és una espècie d'índex de totes les preguntes que
sí,
se't poden acudir i les que no,
sí,
doncs de totes les preguntes sobre Cristòfor Colom, David Massa, Bassa, Travista, Jordi Bilbeny,
sí,
veiem que el primer poble que va ser fundat pels descobridors va rebre el nom d'Isabela.
Sí.
Per quina raó? Perquè la reina de Castella, la muller de Ferran, rei de la corona catalana-aragonesa, se'n deia... O...
Bé, aquesta és la visió normal que ha corregut fins ara d'explicar que aquest poble es va batejar d'aquesta manera perquè la reina és Isabel. També diuen que, és clar, com que hi ha una illa que es diu Ferrandina per
sí,
el rei Ferran, aquesta és d'Isabela per la reina Isabel. És possible. El que passa que també hem de tenir en compte que el fill d'en Colom també es deia Ferran i en Colom tenia una germana que es deia Isabel. Aleshores, això tampoc es pot posar a segon pla, sinó que hauríem de mirar fins a quin punt en Colom bateja illes amb nom de reis o amb els noms de la seva família. També bateja l'illa de Cuba, amb el nom primitiu és Illa Joana, com que sabem que ell té té el pare que es diu Joan, ell es diu Joan, un germà que es diu Joan, doncs és molt normal que pues, bategés el nom de Joana pels Joans de la seva família.
Sí, tot és possible.
També tenim Jamaica, diu que Jamaica, antigament, igual que en francès actual, Jamaica és un diminutiu de Jacme, Jamaica, no? I evidentment això és pel seu germà que es diu Jaume i pel seu fill que es diu Jaume. Perdona,
però
abans he dit que el seu pare es deia Joan, no, es deia Jaume Joan, Jaume. Per tant, és molt possible que també a Castilla el nom de Jaume Jamaica sigui com un homenatge també a la família. Aleshores, tot això t'ho dic perquè el terme Isabel, si veiem que és en la majoria d'illes i topònims que posa el nou món són noms de la seva família, es podria interpretar que Isabel i Ferran també ho fossin. Però això és obert, fins
sí,
que no surti més informació, són
sí,
simplement són
suposicions,
conjectures. Són conjectures
sí,
que van en la línia del topònim familiar. Però
sí, no, perquè també he llegit que a Gènova també la família aquesta que sembla que podria haver estat el descobridor i tot això, també tenien germans, fills i de tot, que tenien aquests noms que tu
no,
dius.
No, no,
alguns d'ells.
No, no, per exemple, el nom del pare és Domenico, no és Jaume.
Ja. Yeah.
El nom de la mare és del Colom català, és Caterina. Per això hi ha una illa batejada el nom de Santa Caterina.
I llavors de què ve això?
En canvi, a Gènova, el Colombo genovès no té un pare que es diu Jaume ni una mare que es digui Caterina. I també tenim que la illa Margalida es diu així, diu un cronista, quan de Velasco diu que exposa que la isla de Margarita es diu així per la dona d'en Colom. La dona del Colom català sí que es deia Margalida, però no pas la del Colombo genovès. Aleshores, no coincideixen tampoc tots els noms,
Ja.
En coincideix algun, però no tots.
Bé, doncs ja continuarem parlant-ne i tu investigant, eh? No t'ho deixis, perquè ja hem de plegar.
Molt bé.
Fins aviat i gràcies per la col·laboració amb nosaltres.
No, gràcies per pensar en mi.
Gràcies.
Vinga,
fins aviat, adéu.